L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui, dijous, dia 24 de novembre, destacarem... Agricultura oferirà una línia de crèdit als pagesos de l'Horta afectats pels aiguats. El temporal inunda parcialment i restringeix el trànsit per la barra del Trabucador al Delta de l'Ebre. El govern destaca implantar els estudis de l'INEF a Cambrils i Amposta per motius de viabilitat econòmica. La Ràpita ja ha presentat el programa de la propera diada del Llagostí. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El Departament d'Agricultura estudiarà habilitar una línia de crèdit a través de l'Institut Català de Finances pels pagesos que han perdut bona part de la collita d'horta pels aiguats del passat cap de setmana. El director general de Desenvolupament Rural del Departament, Jordi Sala, va visitar ahir dimecres diversos municipis de l'Ebre, com Santa Bàrbara, el Mas dels Barberans i l'Aldea, que es van emportar la pitjor part dels danys al camp. Sala va descartar una subvenció directa per la pèrdua de la collita, però va plantejar la possibilitat de que es puguin acollir a una línia de crèdit. Sala també es va mostrar preocupat al constatar que la majoria de pagesos no tenen assegurada la producció. Jordi Sala.
En aquest cas, ens van assegurar que pagarien igualment. Amb els pagesos que he parlat, sembla ser que no hi ha massa costum d'assegurar. O sigui que en aquest cas, malgrat que Agrosegur ens deia que en aquest cas ho pagaria, potser no serà la millor solució perquè el nivell d'assegurança és baix. Això també ens ha preocupat, parlarem veure per què és baix, si és un problema de que el segur està mal fet, que les primes són altes o perquè senzillament no hi ha cultura d'assegurar. Ja ho veurem, això també ho volem analitzar, ho volem analitzar a fons. Si el problema és que l'assegurança té unes primes altes o mal fetes, doncs haurem de parlar amb Agrosegur que reorienti l'assegurança per aquest tipus de conreus. I si el tema és que no hi ha cultura d'assegurança, bueno, doncs haurem de parlar amb els pagesos i dir que s'acostumin també a assegurar una mica, no? Perquè aquests fenòmens climatològics, per el que ens diuen els experts, i precisament jo ja estava parlant amb el director de l'Oficina del Canvi Climàtic de Catalunya, amb els anàlisis que estan fent es preveuen que es poden ser episodis cada vegada més freqüents. Avui a l'Aldea hem tingut ocasió de parlar amb un, suposo que és un personatge, no? Un senyor que tenia a vora 90 anys, que li he dit, escolti, vostè que és memòria històrica viva, això ha passat altres vegades, i em deia, sí, escolta, això passava l'any 56, el no sé què, diu, primer passava cada 20 anys, no? Diu, ara passa cada 15. Bueno, doncs una mica també aquesta memòria històrica ens està dient el mateix que m'estava dient el director de l'Oficina de Canvi Climàtic. Aquests fenòmens poden ser que es vagin repetint més sovint, i que, per tant, sí que el millor abans hi havia el costum de no fer assegurances, però s'ho han de fer.
Com ja va avançar ahir el director dels serveis territorials, Sala va confirmar que l'afectació més important al camp ha estat en una quinzena d'hectàrees de coliflor, enciam, fonoll i carxofes del terme municipal de l'Aldea. El director general va explicar que en el cas dels cítrics no hi ha pèrdua de collita, però sí augment del cost de producció perquè s'haurà d'aplicar un fungicida. També cal destacar que la collita dels cítrics ja tenia enguany un ritme més lent de l'habitual per les pluges d'aquest mes de novembre, però els aiguats del cap de setmana l'han paralitzat temporalment. L'aiguat ha arrossegat sistemes de regadiu, marges de les finques i camins, i els productors no ho tenen fàcil per accedir als camps. El Departament d'Agricultura no ha quantificat encara els danys que hi pot haver hagut al sector citrícola, però el sindicat Unió de Pagesos sosté que l'aiguat va afectar unes 1.000 hectàrees de conreu. I continuem parlant d'agricultura. No hauríem de parlar de subvencions, hauríem de reivindicar la millora dels preus i poder viure dignament de la nostra feina. Aquestes eren les declaracions del representant dels joves agricultors i ramaders de Catalunya a les Terres de l'Ebre, Joan Biosca, en el marc de les jornades tècniques que es van organitzar en motiu de la Fira de l'Oli aquest passat cap de setmana a Santa Bàrbara. Des de la Plana Ràdio, Tere Giné ens informa.
Efectivament, Tomàs, la jornada tècnica adreçada als pagesos principalment va donar a conèixer les novetats més destacades de la PAC, les subvencions de la política agrària comuna que a partir del 2013 es començaran a aplicar. La xerrada va anar a càrrec de Joel Esteban, membre del JAR, que explicava, entre d'altres, els principals canvis que rauen en els pagaments per hectàrea.
El principal canvi que hi ha és que ara la manera de rebre aquest pagament únic a través de l'ADUN es fa per un sistema de drets que tenen valors sovint històrics, és a dir, que es referencien amb quines produccions, amb el que vas fer en anys anteriors. Els principals canvis, sobretot, és que ara hi haurà un pagament únic a l'hectàrea, és a dir, a la superfície. És a dir, només pel fet de tenir una hectàrea de terreny ja podràs rebre un tant a l'ajuda, uns euros l'ajuda. Nosaltres calculem que poden ser, sempre posem un valor mig de 100 euros per referenciar-nos, però bé, sempre pot ser entre 70 euros, potser serà més de 100, 120... No ho podem saber encara concretament, però sí que sabem que hi ha un pagament a l'hectàrea. I aquest és el principal canvi. Fins ara es cobrava uns drets amb uns valors històrics i ara passarem a cobrar per superfície, només pel fet de tenir una hectàrea.
D'altra banda, en declaracions a les EMUT, el representant del JARC al territori feia al·lusió a que no hauríem d'estar parlant d'aquest tipus de subvencions, sinó d'una millora en els preus per poder viure de la feina i no dels ajuts. Joan Biosca.
No hauríem d'estar parlant de que volem subvenció. De limosnes no en volem, l'agricultura. El que passa és de que, clar, quan estem als moments que estem, als preus que estem, i estem a uns preus de fa 22 anys, en el preu de l'oli, com d'altres, de molts de productes, i a veure, volguéssim o no, mos fa falta aquesta subvenció. I, per tant, ara estem parlant de la subvenció i remem per la subvenció, però que, en definitiva, lo important, i que també se contempla una mica en aquesta reforma, és de que intentéssim buscar lo preu del producte per a no tindre necessitat de la subvenció.
Recordem que tots els anys, en motiu de la Fira de l'Oli, s'organitzen jornades tècniques per tal d'incidir amb els temes que preocupen al sector i donar informació sobre els canvis que es produeixen. Aquest any, la PAC ha estat la protagonista.
Informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El temporal marítim que assota el litoral català des del passat dimarts ha deixat parcialment inundada la barra del Trabucador i ha restringit l'accés a les salines de la Trinitat, on no hi poden arribar els vehicles pesants que carreguen la sal. L'empresa Enfossa, gestora de l'explotació salinera, calcula que la situació es pot allargar encara 3 dies més fins que es pugui normalitzar completament l'accés. Un dels altres punts fràgils de la costa del Taica, la platja de la Marquesa, ha patit també entrades d'aigua del mar sense arribar a l'extrem de la massiva inundació d'Arrossars i del restaurant. Mar de fons, mar revolta i onades superiors als 2 metres d'alçada. Aquest continuava sent el panorama marítim d'ahir dimecres a la costa de l'Ebre, després que el temporal que es va començar a notar amb intensitat a partir d'aquest passat dimarts va afectar també un tram del passeig marítim de l'Ampolla, amb un tram tallat al trànsit i diverses entrades d'aigua en altres punts que no van suposar inundació.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El govern ha fet públic que descarta la implantació d'un nou centre de l'INEF al país, concretament un projecte que l'anterior govern havia previst desenvolupar a les ciutats de Cambrils i Amposta. Segons un comunicat de la Secretaria General de l'Esport, la Generalitat ha decidit, després d'un exhaustiu estudi, que el projecte no es podrà dur a terme, bàsicament, per motius de viabilitat econòmica. Amb tot, des de les Terres de l'Ebre i la Generalitat s'ha treballat juntament amb la iniciativa privada per tirar endavant un projecte universitari a Tortosa i Amposta per resoldre les necessitats que tenen aquests estudis al territori. El secretari general de l'Esport, Ivan Tibau, donarà a conèixer els detalls dels projectes universitaris que es volen impulsar a Tortosa i Amposta en substitució de l'INEF aquest mateix dijous. Concretament, el nou projecte universitari es faria a través de l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport, presidida pel gironí Jordi Rocher i que compta amb un campus a Salt, que és un centre adscrit de la Universitat de Girona.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats ens torna a parlar avui dels llagostins de la Ràpita, perquè el municipi mariner ja ha presentat el programa de la propera Diada Gastronòmica dedicada a aquest producte. Núria Subirats.
L'Ajuntament de la Ràpita i el col·lectiu de cuina del municipi han presentat el programa de la novena diada del llangostí que se celebrarà el dissabte 3 de desembre al pavelló Firal. Una diada que serà inaugurada per la directora general de pesca, Mercè Sant Martí, i que tindrà com a convidats especials el xef Eduard Xatruc, cap de cuina del Bulli, i el director de turisme de Lleida i membre de la Junta Rectora de Saborea Espanya, Joan Baigol. Hi participaran en aquesta diada un total de 14 restaurants locals i diversos productors agroalimentaris de les Terres de l'Ebre, com arròs Montsià, olis ST Montsià o vins de la DO Terra Alta. Tots plegats faran costat a la confraria de pescadors Verge del Carme per promocionar el producte estrella de la Llotja Rapitenca. D'aquesta manera, la diada contribuirà a la consolidació de la Ràpita com a destinació de turisme gastronòmic, segons destacava la regidora de Turisme, Rosa Anglès.
Fer aquesta jornada representa una vegada més que els nostres restauradors s'afiancen com a destinació de turisme gastronòmic, no? Estem a la punta de llança a Sant Carles de la Ràpita en els diferents projectes que hem fet i també ara amb l'entrada a la plataforma Saborea Espanya pues, també tindrem més difusió de tots aquests productes que tenim al nostre territori.
Aprofitant la presentació de la Diada del Llangostí, l'alcalde de la Ràpita, Joan Martín Masdeu, va lloar la feina que està fent la regidoria de turisme i el sector privat i va encoratjar els restauradors locals a continuar endavant amb els projectes encetats.
Estic feliç i estic reconfortat perquè la feina que s'està fent està arribant a bon port. Jo tinc plena confiança en Rosa Anglès, està fent una feina excel·lent com a regidora, el col·lectiu de cuina està fent les coses molt bé, l'estació nàutica, els restauradors, la confraria de pescadors i, per tant, en aquests moments és d'agrair la valentia dels restauradors de la Ràpita, de tots els col·lectius que estan al voltant d'aquesta oferta gastronòmica que la Ràpita fa a tot el territori, perquè en aquells moments difícils els restaurants estan demostrant-nos que se té que tindre aquesta il·lusió i aquesta capacitat de treball per donar a entendre que a la Ràpita tenim uns valors naturals que podem competir a qualsevol altra part del nostre litoral i tot Espanya.
Durant la diada del proper 3 de desembre està previst que reparteixin 500 quilos de llangostins, cuinats de diferents maneres pels restauradors locals. Enguany el preu del tiquet de degustació serà de 5 euros per ració amb consumició inclosa. Complementant la diada, els restaurants participants celebraran les jornades gastronòmiques del llangostí entre l'1 i el 15 de desembre. En aquesta ocasió es podran degustar als diferents establiments uns menús especials al preu de 38 euros. D'altra banda, i dimecres, el col·lectiu de cuina La Ràpita Delta de l'Ebre va participar en la fira Expo Tapa de Madrid. En aquest certamen, les diferents destinacions que formen part de Saborea Espanya presentaren un producte i en el cas de La Ràpita va ser llangostins a la flor de sal amb aroma de cítrics. Rosa Anglès, regidora de Turisme.
Marxem a Madrid a Expo Tapa a exposar tots els que són membres de Catalunya. Es posarà Lleida, Cambrils i Natros. I anem amb el producte estrella amb llangostins a la flor de sal amb cítrics i també pues, presentarem els vins i també comentarem tots els productes que tenim de la nostra terra.
Enguany el llangostí de Sant Carles de la Ràpita ha tingut un preu mitjà de 23 euros a llotja. El nombre de captures ha estat baix aquest 2011 i a data d'ahir la llotja tenia registrat un total de 17.000 quilos de llangostins, la quantitat més baixa dels darrers 6 anys. Amb tot, des de la confraria de pescadors Verge del Carme confien a arribar a les 20 tones d'aquí a final d'any i que la pujada de preus d'aquest producte a les festes de Nadal i Cap d'Any els ajudi a millorar els resultats.
Gràcies, Núria. I continuem parlant de jornades gastronòmiques, perquè des del Canal Ràdio, Domènec Ramal ens informa avui que el músic i gastrònom Pep Sala va ser ahir l'encarregat de presentar les 18è jornades gastronòmiques del Cítric i la Galera d'Alcanar. Unes jornades que s'allargaran de l'1 a l'11 de desembre i en les que hi participaran un total de 16 restaurants d'Alcanar, Les Cases i Alcanar Platja. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de cuina i de gastronomia. Ho fem perquè justament ahir, dimecres, i en un marc incomparable com és el de la Cisterna del Vall, es presentava la 18a edició de les Jornades Gastronòmiques d'Alcanar, les Jornades del Cítrix i la Galera. Unes jornades que van ser presentades per la regidora de Turisme al nostre ajuntament, Mercè Fischer, que per en aquesta ocasió va estar acompanyada per un gastrònom i també músic com és l'exmembre de Sau, Pep Sala. Seran un total de 16 els restaurants que oferiran el bo i millor de la cuina canareva, amb aquests dos ingredients com a productes bàsics de la majoria de plats que us oferiran en el desenvolupament d'aquestes 18enes jornades gastronòmiques d'Alcanar. Unes jornades i una gastronomia, no només la d'Alcanar, sinó la del conjunt de les Terres de l'Ebre, que Pep Sala valorava d'una manera molt especial. L'escoltem.
I sobretot la gastronomia que teniu aquí, que és increïble, és absolutament increïble, no? Fa dos anys vaig tenir la sort d'estar fent un documental aquí sobre la gastronomia de les Terres de l'Ebre. Ens ho vam passar fantàsticament i vaig poder conèixer encara més i amb més profunditat tota la veritat i la riquesa de productes gastronòmics que hi ha aquí, des del marisc, el peix, l'anguila, l'arròs, els cítrics, l'oli, l'horta... Bé, és que la manera de fer, per exemple, el porc, la baldana, tot això, vull dir, és impressionant, el pato, la polla d'aigua, tot això, les polles d'aigua a la brasa, és una meravella.
Això són coses que no es poden xerrar, perquè quan ho sàpiga la gent...
Sí, sí, és veritat. A mi que sí, però jo crec que l'hem de fer que la gent ho descobreixi i ho descobreixi amb respecte, no? Però... Catalunya, crec que ens mereixem, els catalans, descobrir que tenim aquest tresor, no? Aquest patrimoni gastronòmic tan increïble. És a dir, per exemple, la gran majoria, ara ho comentàvem aquí, esteu celebrant les jornades gastronòmiques de la galera i els cítrics, no? La galera, per la gran majoria dels catalans, només serveix per fer un bon caldo de peix, no? Però, esclar, és una meravella, la galera. La pots menjar de mil maneres, pots fer... Ara acabem de menjar una mena de mousse, una crema, una mousse de galera, que era una cosa, una passada, vull dir que... Sense anar més lluny, no?
En total, seran 16 els restaurants participants en aquesta edició de les Jornades d'Alcanar. Seran, concretament, Restaurant Can Bunyoles, Chaparral, La Costa, l'Esquella d'en Gaudí, Taller de Cuina, Burger Crack, Casa José, Casa Lucía, Casa Lupe, l'Estall, les Barques, Mar a Mar, Mareny, Racó de Jesús, Racó del Port i Carles III. Tot un seguit d'establiments que al llarg d'aquests dies, des de l'1 fins l'11 de desembre, oferiran lo bo i millor de la cuina canareva, sempre amb dos ingredients especials com a referents, com són els cítrics i la galera.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aquesta temporada a Catalunya escoltaràs més que la nostra música, més que els nostres músics. A Catalunya menjarem com a casa, ens esglaiarem amb bandolers de llegenda, serem transgressors amb la música, ens posarem a casa dels músics o et descobrirem primer que ningú les novetats discogràfiques del mercat. Catalunya, un referent a la nostra programació, presentat i produït per Josep Roig. Catalunya és un programa que s'emet des de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre i que pots escoltar els dilluns a les 8 de la tarda.
Dissabte 3 de desembre, a partir de les 12 del migdia, al pavelló final de la Ràpita, novena diada del llagostí. Vine a degustar el producte rei de l'Abadia dels Alfacs. Novena diada del llagostí. I de l'1 al 15 de desembre, el col·lectiu de cuina La Ràpita Delta de l'Ebre t'ofereix les jornades gastronòmiques. Per a més info, reserves 977 10 10 10 o 977 74 46 24. Novena diada del llagostí a La Ràpita. Tu pedràs?
Serveis informatius de Mute.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa avui que Deltebre celebra el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Lluïsa Bertomeu.
El 25 de novembre va ser declarat Dia Internacional contra la Violència de Gènere el juliol de 1981 en el context del primer Encuentro Feminista de Latinoamèrica i del Caribe celebrat a Bogotà, Colòmbia. En aquesta trobada, les dones van denunciar la violència de gènere en l'àmbit domèstic i la violació i l'assetjament sexual en l'àmbit dels governs, incloent tortura i abusos que patien moltes presoneres polítiques. Es va escollir aquest dia per commemorar el violent assassinat de les germanes Mirabal, tres activistes polítiques assassinades precisament el 25 de novembre de 1960 mentre anaven a visitar els seus marits empresonats. Per al moviment popular i feminista de la República Dominicana, històricament, aquestes dones han simbolitzat la lluita i la resistència. El 1999, l'ONU va donar caràcter oficial a aquesta data. L'Associació de Dones de Deltebre ha traslladat la celebració de demà a diumenge amb la tercera caminada contra la violència de gènere, com així explica la secretària de l'Associació de Dones de Deltebre, Lucía Pujol.
I el que passa que normalment sempre tots els anys ho trasladem com més entre setmana i treballem, però llavors sempre ho trasladem en dissabte o en diumenge. El que passa que enguany hem tingut un petit canvi perquè sempre ho fèiem en diumenge pel matí i arrencant des del parc del riu, llavors pujàvem pel passeig cap a... Bueno, baixàvem del passeig cap a baix fins al pont del passador. Però enguany ho han canviat. Ho han canviat perquè volen que la gent participi més i anem a fer una prova. I provem i enguany ho farem en diumenge, però per la tarda, a les 4 de la tarda, ens reunirem allí a l'antic Pas Garriga i llavors farem com una caminada simbòlica en buscament del pont del passador i dalt del pont del passador llegirem el manifest que tenim, un manifest contra la violència de gènere. Tenim globos i tenim una pancarta molt grossa que la tenim ja fa 3 anys que la tenim feta i tenim alguns cartells i el que sí que volem és que és el tercer any, nosaltres trobem que hi ha poca participació des de la gent i trobem que és un tema tan, tan important que voldríem que la gent cada vegada participés una mica més i que la caminada contra la violència de gènere des de l'Associació de Dones de Deltebre sigui una cosa habitual per a tots els anys.
Per la seva banda, l'Associació Local de la Dona de la Cava se suma a la celebració amb el que és ja la tradicional xerrada, com destaca la seva presidenta, Maximina Saborido.
Nosaltres ja fa 4 o 5 anys que el dia 25 de novembre, commemorant la Diada ESA, pues sempre ve una psicòloga de dones, Marga Casanova, que és d'aquí del poble, i ens fa un tipus de xerrada, però enguany, a més, serà taller i tot. Ens farà una mica d'algun tros de pel·lícula, el que sigui, perquè encara nosaltres poguéssim comentar el que trobem, el que realment les dones trobem del que ella ens està ensenyant o del que ella ens està explicant. La veritat és que des de quan organitzem això, pues, la gent s'ha implicat molt i la veritat és que és molt interessant. La gent que ha vingut el primer any, encara tan repetit, i que, bueno, que encara ens agradaria que vingués amb més gent.
La xerrada Educació més tolerància zero igual a més igualtat demà divendres a les 4 de la tarda al bar del sindicat i diumenge, a partir de les 4 de la tarda, caminada contra la violència de gènere.
Gràcies, Lluïsa. També l'Aldea prepara per aquest cap de setmana una sèrie d'activitats per celebrar el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Des d'Antena Aldea, ens informa Seto Gallego.
La Regidoria de Benestar Social i Família i dins del desplegament del Pla Local de Dones i amb la col·laboració de l'Associació de Dones de l'Aldea organitza un seguit d'actes commemoratius per al Dia Internacional contra la Violència envers les Dones que finalitzaran este cap de setmana. Actes tan importants com exposicions, xerrades i una obra de teatre formen part dels actes del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. En parlem amb Yolanda Meca, regidora de Benestar Social i Família de l'Ajuntament de l'Aldea.
El proper 25 de novembre és el Dia Internacional en contra de la violència envers les dones. Des de la Regidoria de Benestar i Família, mitjançant el desplegament del Pla Local de Dones i en la col·laboració de l'Associació de Dones de l'Aldea, hem preparat una sèrie d'actes per a fer ressò d'este dia. Els actes són els següents. Del 15 al 26 de novembre hi ha una exposició de diverses manualitats fetes per les dones aldeanes que participen als tallers de l'Associació de Dones. I el 26 de novembre, a les 6 de la tarda, hi ha una xerrada al Saló de Plenaris a càrrec de la Cinta Panicello, treballadora social, sobre la violència de gènere. A les 7, que és quan s'acabarà la xerrada, hi haurà la clausura de l'exposició amb un pica-pica que ha de preparar l'Associació de Dones de l'Aldea.
I finalitzaran els actes este dissabte 26 de novembre a les 9:30 de la nit i al Pavelló Poliesportiu Municipal amb la gran obra de teatre El Sopar dels Idiotes a càrrec de la secció de teatre de l'Orfeó Reusenc, amb direcció de Jaume Vinyes al Pavelló Poliesportiu Municipal.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Elecció de pupilles i presentació de quintos de la Candelera 2012. Enguany aquest acte aglutina diversos canvis. Les tres presentacions s'uniran en un sol acte que tindrà lloc el dissabte dia 26 de novembre a les 7 de la tarda i al Poliesportiu Municipal Galetet. A més, es tancarà la nit amb una festa organitzada pels quintos. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Les festes de la Candelera són emblemàtiques a l'Ametlla de Mar i és que els calerós viuen amb especial il·lusió aquesta festivitat que celebra entre finals de gener i principis de febrer. Un dels elements indispensables d'aquesta festa tan arrelada són les pubilles i els quintos. Enguany, l'acte de presentació compta amb algunes novetats. Habitualment es realitzava a la sala de la societat, ja que l'acte es dividia entre la presentació de damiseles, elecció de pubilla major i presentació de quintos, per una banda, i de l'altra es feia un segon acte on es realitzava la presentació de damiseles i pubilla infantil. Aquest any s'uneixen les diverses presentacions en un sol acte que tindrà lloc aquest dissabte al Poliesportiu Municipal Galetet. A més, s'avança l'hora a les 7 de la tarda. Un altre dels canvis significatius és l'elecció de la pubilla major, primera i segona damisela. Les 17 damiseles ja han votat i n'han seleccionat 6. Llavors, aquest dissabte es farà una segona votació per tal que d'aquestes 6 surtin la pubilla major, la primera i la segona damisela. En el cas de les infantils, es segueix amb el mateix procediment, és a dir, per sorteig. A més, a partir de les 2 del matí, els 34 quintos enguany de l'any 92 preparen una festa al mateix poliesportiu amb els DJs Mambo Mambo, que durarà fins a la matinada. L'entrada tindrà un preu de 10 euros i inclou 2 consumacions no alcohòliques per a menors d'edat i una consumició alcohòlica pels majors d'edat. La festa compta amb la col·laboració del Club de Twirling de l'Ametlla de Mar. Escoltem Albert Medrano, regidor de festes.
Animar la gent que, per favor, vinguin, que no solament s'ompli a lo poliesportiu amb gent d'entitats, pares i mares de pubilles. Crec que tots els caleros sentim molt, molt la Festa Candelera, que ja estem treballant des de la regidoria de festes molt activament amb la Candelera per també portar moltes novetats i moltes sorpreses dins de la conjuntura econòmica que tenim, òbviament. Hem d'exprimir una miqueta més el cap, però que és necessari que la gent apoyi els xiquets, que faci un esforç, que vinguin a la festa.
Per tant, tot a punt per aquest dissabte on els caleros gaudiran d'un acte que és sinònim de la proximitat de les festes nadalenques i que calenta motors de cara a la Candelera.
Serveis informatius de Mute.
El moviment Acampada Tortosa 15M va registrar ahir dimecres a l'Ajuntament la moció popular que reclama una rebaixa del sou de l'alcalde i dels membres de l'equip de govern. Els indignats van recollir més de 1.700 signatures que avalen la proposta. Segons va explicar un dels integrants del moviment, també demanen que els membres del govern, que ja ocupen càrrecs a altres administracions, com és el cas de la diputada al Parlament, Meritxell Roger, o el vicepresident de la Diputació, Pere Panisello, destinin els ingressos municipals que perceben a entitats com Càritas. Els proposants van voler deixar clar que la iniciativa no va en contra de Convergència i Unió, sinó que volen que es fixin paràmetres pel futur.
A veure, nosaltres volem deixar claríssimament, molt clar, que això no és una cosa contra Convergència i Unió. Simplement Convergència i Unió ara està manant en majoria absoluta, però volem que això sigui, diguéssim, una cosa de ficar algun tipus de paràmetre d'aquí en el futur, sigui quin sigui el color polític ni la composició de l'Ajuntament. O sigui, ara, evidentment, se veuen afectats més directament alguns membres del govern convergent perquè són els que estan al poder. Però igualment, com fa 5 anys estava el PSC i d'aquí 4 anys podem tornar a estar, els tornem a demanar a ells. O sigui, això no és una cosa que vegi contra cap partit polític. I després l'altra cosa que també volíem és que tot el tema de la ciutadania, del nivell social que estem patint, de les retallades, de l'índex d'atur que no para de créixer, de l'empobriment de la societat tortosina, se parli en els plens de l'Ajuntament i sigui un tema a debatre i prioritari en els debats municipals.
La proposta que fan a la moció popular demana que les retribucions dels membres de l'equip de govern no superin els 30.000 euros, ja que consideren que els sous actuals són massa elevats i es troben molt allunyats dels salaris mitjans de la ciutadania, amb un atur que supera el 18% i amb un 22% de la població per sota del llindar de la pobresa. D'altra banda, la moció popular també planteja que als debats plenaris es fixi com a prioritat tractar els temes reals que afecten a la ciutadania. La moció popular podria debatre's en el pròxim ple ordinari del mes de desembre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui, dijous, dia 24 de novembre. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.